repte solidari i comparteix-lo amb els teus. El meu gra de sorra, un repte, una finalitat. Amb el suport de BSN Espai Social de l'Ajuntament de Barcelona.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ja ha arribat el compte enrere d'Hipercor.
Aquest cap de setmana, ofertes increïbles, però fugaces.
Ara, 25% de descompte en estojos de colònia.
Aprofita-les. Són les ofertes compte enrere d'Hipercor. També a hipercor.es.
Ves alerta, que volen.
Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Iniciem una nova edició de Catalunya sense barreres, la del dissabte 19 de desembre. Salutacions de tota la gent que fa possible aquest programa, un equip format íntegrament per persones amb discapacitat i malaltia mental. Avui tenim bonics continguts per compartir amb tots vosaltres, tant en dissabte com si escolteu la repetició de diumenge al migdia. Us presentem els convidats que ens acompanyaran en aquesta hora de ràdio. Temes i convidats. El proper diumenge, 29 de desembre, a les 6 de la tarda, es farà una sessió accessible del Pessebre Vivent de Corbera. Ens explicarà l'experiència l'Àngels López, delegada territorial a Catalunya de Via Llibre. És l'empresa de Fundació 11 que ha preparat l'accessibilitat amb intèrpret de llengua de signes catalana i audiodescripció. A l'espai on donem veu a les entitats socials del país, la Toni Fernández de Cora ens porta al programa La Institució Guru, dedicada a l'atenció de nens i nenes i adults amb autisme. Ens acompanyarà la Margarita Doñate, membre de la Junta Directiva de l'Associació. Ana Bujaldón és presidenta de la Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries, FEDEPE. Amb ella conversarem sobre la presència de la dona en els càrrecs directius de les companyies, justament ara que han signat un conveni de col·laboració amb la COE. Aquest serà el tema que també il·lustrarà la nostra tertúlia de dones amb discapacitat. Així doncs, iniciem el programa al costat de Toni Huguet, al control de so. I com és habitual, comencem amb el temps que dediquem a repassar la història amb una perspectiva de discapacitat. La Carmina Coromines ens presenta tot seguit la figura del poeta Miquel Martí i Pol, un dels més llegits en llengua catalana.
Bona tarda. Miquel Martí i Pol és un dels poetes més llegits en llengua catalana. Als 14 anys va entrar a treballar a la fàbrica La Blava. Als 19, durant la convalescència d'una greu tuberculosi pulmonar, va descobrir els grans poetes catalans. Als 44 anys va deixar la feina a la fàbrica a causa de l'esclerosi múltiple, malaltia que l'acompanyaria fins a la mort i que a poc el deixaria sense mobilitat i en dificultats de parla. La seva poesia, d'arrel autobiògrafica, transcendeix la realitat de l'àmbit de la seva malaltia i crea un paisatge interioritzat que transmet serenitat. El reconeixement públic li va arribar amb la publicació dels reculls L'arrel i l'escorça, El llarg viatge, Amb vidres a la sang i, sobretot, Amb estimada Marta. La seva trajectòria va estar llargament guardonada amb els premis Ciutat de Barcelona, tant de traducció com de poesia, la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el Premi Nacional de Literatura i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres. Va col·laborar estretament amb Lluís Llach en diversos muntatges i discos, sobretot a Un pont de mar blava, Porrera i Temps de revoltes.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs iniciem continguts i, com us dèiem, el proper 29 de desembre a les 6 de la tarda es farà una sessió accessible del Pessebre Vivent de Corbera. Via Libre ha preparat l'accessibilitat d'aquesta activitat i és per això que està amb nosaltres l'Àngels López, que és delegada territorial a Catalunya de Via Libre. Àngels, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Vens per explicar aquesta activitat, però també perquè cada tercer cap de setmana de mes teniu un espai on parlem de temes d'accessibilitat.
Sí, efectivament.
I avui amb una activitat nadalenca, que és un pessebre vivent.
Sí, que a més és una activitat molt maca perquè bueno, fa més de 50 anys que s'està fent aquest pessebre a Corbera. És el primer pessebre vivent i que té com a diferència amb els altres pessebres que no són figures, o sigui, no són escenes estàtiques les que es fan, sinó que la gent passa entremig dels personatges, o sigui, pots passar entre els pastors, entre els personatges que fan del pessebre.
És com una passejada, vaja.
És una sí, és un itinerari de 700 metres entre les persones que estan fent l'actuació.
Llavors, com va sorgir la iniciativa de fer accessible aquest pessebre a Corbera del Llobregat?
Bé, des del 2011 es fa alguna sessió accessible del pessebre. Llavors va ser perquè, bueno, com tot, vas a fer una mica de divulgació, no? d'explicar que estaria bé, que fos accessible i que poguessin participar persones amb discapacitat. I, bueno, ho van entendre...
Estaven d'acord,
els amics de Corbera, que són les persones que fan el pessebre de Corbera, i ho van posar en marxa. Llavors, es va fer el 2011, el 2012, i de cara a l'any que ve s'intentarà ampliar el tema d'accessibilitat. De moment, l'accessibilitat que estem fent és per a persones cegues o deficients visuals que fem audiodescripció i també per a persones amb problemes auditius oralistes, amb intèrpret de llengua de signes. Llavors, més endavant ampliarem l'accessibilitat,
les teves accessibilitats. Si hi ha aquesta demanda d'ampliar l'accessibilitat, vol dir que l'activitat està funcionant any rere any.
Sí, de fet, han vingut ja unes 125 persones amb discapacitat. Llavors, el que s'intenta és promocionar perquè vingui més gent i pugui accedir més gent amb aquesta activitat cultural, que és molt maca, vaja.
I com s'assabenta la gent amb discapacitat visual o auditiva de que té un pessebre vivent a Corbera que està adaptat?
A veure, en principi s'ha fet difusió, això és una part de difusió. Hem anat també a la ONCE, ha muntat un autocar i una activitat per anar-hi. També s'ha dit a les associacions, a FESOCA, a CAPS, que són les federacions de sords, perquè ho publicitin entre els seus
socis
i bueno, vingui gent.
Doncs anem a explicar aquesta accessibilitat d'un pessebre vivent, com es fa per la gent que ens escolti, tingui o no discapacitat, perquè, de fet, és una cosa curiosa que amplia la nostra cultura. Com feu accessible aquest pessebre? Primer, amb intèrpret de llengua de signes catalana.
Sí, perquè n'hi ha en idiomes. Llavors, aquí, com que estem a Catalunya, la farem en català. Llavors, bueno, vindrà un intèrpret que es posa davant dels usuaris i va fent el recorregut i va interpretant en llengua de signes el que surt per la megafonia. El pessebre té una sèrie de passatges i té uns missatges gravats en megafonia que van sortint quan arribes al punt on es fa l'escena, no? Llavors, aquests missatges s'han d'interpretar en llengua de signes perquè, si no, les persones sordes no saben el que s'està dient. Llavors, aquest serà el que serà la interpretació de llengua de signes.
És un intèrpret per tot el circuit.
Sí, perquè vas movent-te. O sigui, el grup anirà movent-se amb l'intèrpret.
Molt bé. I després tenim l'audiodescripció
per
persones cegues. Que com es fa?
Similar. Portarem una persona que portarà un emissor, un aparell emissor, i a través de l'aparell emissor va fent la descripció de les escenes. A veure, el que és a l'àudio, les persones cegues ja l'escolten, ja poden saber el que passa. El que passa és que es perden tot el que són la interpretació, per dir-ho d'alguna manera. I això és el que l'audiodescriptor descriveix amb els usuaris. I l'usuari portarà un receptor i per allà anirà sentint l'audiodescripció. A part de que podrà interactuar amb els personatges, perquè com que està passant entremig dels personatges, doncs no és que pugui parlar amb el personatge, perquè el personatge fa la seva obra, no? Però sí que podrà, doncs, si cal tocar-lo o passar pel mig.
Hem de dir que l'audiodescripció narra tot allò que no té paraula.
Tot allò que sí, que no es veu. Tot allò que li fa falta a la persona cega per poder interpretar el que està passant.
I en un pessebre, com podies fer-nos una petita mostra d'audiodescripció per fer-nos una idea, eh? O sigui, un vident que estaria veient, vaja.
El vident està veient l'escena, doncs que hi ha els pastors que estan amb les ovelles o que estan amb... o està el Sant Josep amb el nen Jesús i... Sí. I la Verge Maria. Doncs això és algo que és visual, s'està veient, igual s'estan movent i estan fent algo. Doncs això és el que s'ha de descriure. Hi ha la cova, hi ha l'establia, el que hi hagi en aquell moment, està tal personatge, va vestit de tal manera, donar tots els detalls. No cal entrar amb molta informació, simplement aquella informació que sigui imprescindible per poder seguir el desenvolupament. Clar, un pessebre és molt visual. Llavors, aquí podria haver més informació, perquè a part del missatge que pugui donar l'altaveu, la megafonia, és molt visual. Llavors, s'ha de descriure tota aquesta visualitat que hi ha.
Àngels, hem dit que la sessió accessible serà el proper 29 de desembre a les 6 de la tarda.
Sí.
I és una sessió específica només per persones amb discapacitat?
No, és una sessió que es comparteix amb el públic en general. El que passa que aquella, en concret, sí, tindrà accessibilitat.
O sigui que veurem la gent habitual, sí, que pot anar a veure el pessebre i que estarà veient com un grup de persones cegues o sordes
visiten el pessebre.
Visiten d'una forma accessible el pessebre.
Sí.
El missatge per la ciutadania de contemplar aquesta escena de cultura accessible, quin podria ser?
Bueno, que la gent ha de tenir en compte... A veure, a vegades costa que s'entengui que les coses han de ser accessibles, no? Va sortir una... L'any 2011 es va aprovar ja el Pla Estratègic Espanyol per fer accessibles tots els actes culturals i espais culturals, i això a poc a poc s'ha d'anar desenvolupant. No és una cosa que d'avui per demà es pugui fer. Llavors, veure que es comencen a fer actes d'aquests, jo penso que crea difusió i pot fer que altres persones o altres entitats tinguin en compte que hem de tenir a totes les persones incloses, no? Sex o no sex o... I que no ha de ser una sessió concreta, sinó que... Hauria de ser que ja es pensés fer el pessebre o l'activitat que sigui, no? Integradora des del primer moment. Mm-hmm. Però això és una, bueno, és una lluita i és un camí que s'ha de fer a poc a poc i que no es pot fer d'avui per demà. Però bueno, anem en la línia.
Us convidem a tots plegats, oients, diumenge 29 de desembre a les 6 de la tarda al pessebre Vivent de Corbera, una sessió accessible que també podeu veure vosaltres. Hi ha els infants fins a 6 anys i el carnet Club Super 3 és gratuït a l'entrada.
Sí.
I hi ha uns descomptes molt importants per la gent més gran de 65 i de més, no?
Sí.
És correcte.
Sí, sí.
Doncs no sé si vosaltres, el grau de satisfacció d'aquesta adaptació del pessebre vivent de Corbera de 0 a 10, com me la definiries?
Home, va una mica en funció de la gent que participa, però bueno, jo diria que podria ser un 8, no? Sempre
després...
és millorable, sempre és millorable tot, i... però vaja, jo crec que un 8, no?
S'ha d'esperar el feedback, no?, per
sí,
pujar la nota,
sí,
oi?
Sí, clar, és que depèn del grup i depèn de la interactuació que hi ha, però vaja, jo podria dir un 8, no?
Moltes més adaptacions d'aquest tipus, Àngels? De pessebres?
No, de pessebres no.
Aquesta és l'única.
D'activitats culturals potser sí, però de pessebres no. Aquesta és la primera i l'única que ens hem fet. En principi, per exemple, hem fet... l'última cosa que vam fer a nivell d'actes en directe va ser la gala dels Prínceps d'Astúria, dels Premis Prínceps d'Astúria, que s'entregava el premi a la 11.
Sí.
Llavors aquella la vam audiodescriure nosaltres. Hem fet audiovisuals, més coses en diferit que en directe. Val? Llavors, audiovisual de les mines de carbó de Fumalla, del Berguedà. Després estem fent també la sèrie de Madrileños por el Mundo, que s'emet a Telemadrid. uns capítols que s'emetran a Televisió Espanyola a la segona cadena, que són, ara no recordo ben bé el nom, però sí, eren de nens de 11 anys que expliquen la seva experiència, i llavors alguns tenen discapacitat i altres viuen amb l'entorn de la discapacitat, llavors expliquen la seva experiència. I hem fet l'audiodescripció d'aquests capítols i d'altres coses que ara en aquest moment tampoc no me'n recordo, però vaja.
A TV3 hi ha audiodescripció en sí, alguns espais.
Sí,
en aquest cas
molts.
Vosaltres col·laboreu?
No, perquè això va per concurs.
Ja.
I llavors, en aquest cas, no.
No us heu presentat.
Ja ens agradaria,
Us heu presentat
ja ens agradaria.
O no? Doncs tenim tota la informació de Via Libre a www.vialibre.es. Sempre diem que sou l'empresa d'accessibilitat de Fundació 11, que us encarregueu que, vaja, qualsevol producte o servei sigui accessible a qualsevol persona amb qualsevol discapacitat.
Sí. Uh-huh. Qualsevol persona que ens demani l'empresa fer aquesta accessibilitat. Però sí, nosaltres el que fem és vendre productes i serveis d'accessibilitat universal i disseny per a tothom.
Uh-huh. Llavors, esteu a tot l'estat, amb presència
sí,
a tot l'estat?
Sí, en principi tenim seu a Madrid i a Barcelona com a grans seus, i després tenim presència a Toledo, a Granada, al Ferrol, a La Corunya, i a Valladolid ara hem obert una ortopèdia nova.
Cada cop més conegut el món de l'accessibilitat cultural?
Sí. Sí, sí, o sigui, a veure, cada cop més s'està imposant, es fan sessions de cine, es fan sessions de teatre, l'òpera inclús aquí a Barcelona també es fa accessible a nivell audiodescripció. A poc anem entrant, uh-huh. És un camí llarg.
Doncs Àngels López, delegada territorial a Catalunya de Via Libre, moltes gràcies per haver-nos acostat a aquest pessebre vivent de Corbera, que tindrà una sessió accessible el 29 de desembre a les 6 de la tarda i no faltarem.
I que us esperem a tots.
A veure què tal funciona aquesta audiodescripció. A mi m'anirà molt bé.
Perquè pugueu valorar.
Sí, perquè sempre que acompanyo la família al pessebre jo mai m'assabento de res.
Pues
dic,
mira,
expliqueu una cosa, sí, ja tothom va a la seva.
Doncs aquest és el problema, que has de demanar sí, sempre que t'ho expliqui un altre i tal, i bueno, d'aquesta manera ja està fet.
Sí, sí. Àngels, tu ets directiva.
Sí.
Tens un càrrec directiu.
Sí.
Et pregunto això perquè la tertúlia de dones a la qual participes uh-huh. va justament de dones directives, sobretot dones amb discapacitat, si accedeixen o no a càrrecs de responsabilitat.
Sí.
T'esperes, no?
I tant.
Sí?
I tant.
Vinga, doncs et convidem a que continuïs amb nosaltres la resta del programa fins a la tertúlia i després parlem d'això, d'acord?
Molt bé.
Molt bé. Nosaltres continuem, ara fem una petita pausa per sentir què porta el calidoscopi de la Mercè Guiu i després coneixem l'institució Guru.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Quantes vegades hem pensat què faríem si ens toqués la grossa? El nostre particular conte de la lletera comença a rutllar sol. L'escriptor Grégoire Delacourt ens ofereix en el llibre La llista dels meus desitjos una emotiva paràbola sobre la felicitat del dia a dia, aquella que sovint no sabem valorar, tot esperant les grans ocasions. Com deia John Lennon, la vida és allò que passa mentre fas altres plans. La Jo és propietària d'una petita merceria a la ciutat de Reus. Té un marit que estima, dos fills que ja són grans, un bloc de costura i les amigues de sempre. La seva vida és allò més normal, amb les seves ombres i il·lusions incomplertes. Un dia li toquen 18 milions d'euros a la loteria i té l'oportunitat de decidir com voldria que fos realment la seva vida. És, aleshores, precisament quan s'adona que no necessita res més del que té. La història em recorda tragèdies com la de Cristina Onassis, una hereva multimilionària molt desgraciada, o la del mite del rei Mides i la seva cobdícia que convertia tot en or. De fet, la Jo se n'adona que els diners no poden comprar, tan sols destruir la seva felicitat, imperfecta, fragmentària, plena de moments intensos i petites coses, però això sí, autèntica i feta a la seva mida.
La vida es algo que hay que morder, y en cada boca tiene un sabor, los huesos no los tapa mi piel, por eso siempre digo que no. Perdona, tengo cosas que hacer, que aún me queda media vida a encontrar la melodía.
Oh. Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Continuem a Catalunya sense barreres, ara donant veu a les entitats socials del país que treballen a l'àmbit de la discapacitat. La Toni Fernández de Cora ens porta al programa la institució Guru dedicada a l'atenció de nens i nenes i adults amb autisme. Avui ens acompanya Margarita Doñate, que és membre de la Junta Directiva de l'associació. Bona tarda, Margarita, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Toni, què tal?
Hola, bona tarda, molt bé.
Va bé el cap de setmana?
Perfecte.
Sí? Doncs vinga. La primera pregunta per situar una mica dels oients seria saber des de quan esteu treballant a Guru amb nens i adults amb autisme.
Des de 1968 vam començar a treballar amb una escola al carrer, bueno, allà a Sarrià.
I la iniciativa de la creació de l'institució Guru, Margarita, va sortir del doctor Joaquim Buñuel.
Exacte.
Però tenim una curiositat. Tu com vas començar a treballar a Guru? Com va ser?
En el setembre de 1968, que realment en aquell moment estàvem encara al carrer Rosselló, que era un nivell d'ambulatori. Uh-huh. Llavors, el doctor Buñuel i la seva esposa, Lluís Staffer, són els creadors de la institució, realment, van veure la necessitat de crear una escola, perquè, clar, se tenien nanos a hores i la necessitat era important. I va ser llavors quan ens en vam anar al carrer Bisbe Català, que va ser la primera escola on jo ja estava treballant.
Llavors, quan veu iniciar la tasca de la institució i ja l'escola ja estava posant els seus ciments, quines altres necessitats us veu plantejar que s'havien de cobrir?
A veure, nosaltres, en principi, el doctor Buñuel era molt reaci que els nens sortissin de casa. És a dir, ell pensava que on millor podien estar els nens era amb la seva família. El que també és cert és que els nanos es van anar fent grans i la necessitat de les famílies són nens, bàsicament, molts d'ells, el 90%, amb una agressivitat bastant important, la necessitat d'una llar residència. En l'any 88 vam crear la primera llar residència.
A banda de la llar residència, Margarita, veu fer també un centre ocupacional.
En el 90 vam
molt
obrir...
Molt important.
Sí, en l'any 90 vam obrir un centre ocupacional.
És a dir, que realment les persones afectades d'autisme van començar a sortir de casa,
sí.
Evidentment, assistir a l'escola,
sí.
Posteriorment al taller ocupacional. I avui, en el taller ocupacional, què és el que feu?
A veure, bàsicament, en el taller ocupacional el que intentem és que els nanos treballin amb una cosa que ells vegin que són útils. Llavors ens fan collarets, fan polseres, fan agendes, fan llibretes, fan postals, i tot això es ven. Hi ha dos o tres llibreries que ho tenen en dipòsit, i si ho venen, doncs, els mateixos nois fan de comercials. Ells van amb una cartella,
Hi
ha els més autònoms, no tots ho poden fer, vull dir, hi ha nanos greument amb patologies molt importants, no? I llavors doncs, van amb la seva cartera i van a fer la propaganda del producte, com aquell que diu. Els diners que es recapten d'això, es retira el que és la matèria prima, es treu, i el resto es reparteix amb els nanos, se'ls té en una guardiola cada noi,
sí.
I se'ls deixa els diners allà, perquè dos cops o tres cops a l'any, depèn del grup, s'ho puguin gastar amb el que ells vulguin. Hi ha nois que s'ho gasten amb bambes, amb una camisa, volen anar a dinar amb un restaurant, que això els encanta, anar a dinar a restaurants.
Com a tots.
Llavors, pues, aquest és el procés que fem.
Quants usuaris hi ha al taller ocupacional?
En aquest moment, el taller és per 40 usuaris. En aquest moment en tenim 30, 31, em penso.
Una altra pregunta, Margarita. Quan la persona amb autisme es va fent gran, els principals problemes amb què es troba en general, quins són?
Bueno, en principi és molt la seva agressivitat. Vull dir, són nois que amb un 90%, com he dit abans, tenen una agressivitat molt important. Llavors, pues, mantindre'ls a casa... Pues és important, vull dir, els professionals han d'aprendre a fer contencions, lògicament, perquè vull dir, hi ha moments de contenció. I nosaltres el que fins fa temps pensàvem que els nanos no tenien que estar en una sala de contenció, no diguem de contenció, no. A veure, una sala individual per ells on es poguessin ells tranquil·litzar. Ens va costar molt, això va començar al centre ocupacional, i realment, finalment, vam pensar que sí que era adaptar una sala, per aquest fi, on llavors en el moment que un noi té una agressivitat d'aquestes, el portem fins allà amb un terapeuta. Llavors el terapeuta el que fa és intentar a través de la conversa, d'anar interpretant el per què ha fet aquell brot. I pensem que ha anat molt bé, molt bé, molt bé, i que han reduït moltíssim les agressions. I la veritat és que estem contents en això.
Bueno, de totes formes, Margarita, també l'autisme és molt més que un brot d'agressivitat.
Sí,
la persona
clar,
autista...
No fa cap contacte amb les persones, està aïllat totalment. Són nois que viuen en un món diferent al nostre. Vull dir, indiscutiblement. Vull dir que ells a fer una relació personal, bueno, rarament l'acostumen a fer. Vull dir, és una cosa... Són nois que depèn també de quan fan els brots, Vull dir, són el que es creu és que són nois bàsicament intel·ligents. El que passa és que no desenvolupen la seva intel·ligència en el llarg del temps. Clar, si el brot, vull dir, quan inicia aquest autisme és als 3 anys, doncs és difícil que aquell noi acabi tenint uns coneixements de lectura, d'escriptura, de relacions. En canvi, si els brots es fan més grans, doncs hi ha vegades que doncs arriben... Vull dir, nosaltres tenim nois que estan en escoles compartides, no? Van amb unes activitats més lúdiques en una escola i després doncs, venen a la nostra.
De totes formes, la convivència sembla possible perquè vosaltres teniu un servei ocupacional i fins i tot els nois fan de comercials dels seus productes.
A veure, nosaltres en la nostra institució tenim nens greument afectats i nens amb una autonomia molt important, que això no quita que en un moment puguin fer un brot.
Un brot. No és la tònica habitual tot el dia, 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
Amb aquests nois, no. Uh-huh. No.
Molt bé.
I parla'ns de les residències, Margarita, de les llars i la residència de Valdoreix.
A veure, nosaltres vam iniciar una residència en l'any 87, després en el 90 es vam fora de Barcelona, en el 90 es vam traslladar aquí a Barcelona i allà teníem nens greument afectats. Es va veure la necessitat que hi havia uns altres nanos amb patologies molt més lleus o amb una autonomia més important i es van crear dos pisos d'autònoms, i una a la Gran Via i una a l'Avinguda Gaudí. Després d'això, els nanos que teníem greument afectats eren 16 nanos, dels quals n'hi havia que eren menors, amb un habitatge d'uns 200 metres quadrats, i lògicament allò no tenien la qualitat de vida que jo crec i que hem lluitat molt per poder aconseguir-ho. Vam fer un projecte, la Generalitat ens el va subvencionar i hem tirat endavant, i la ONCE també, és a dir, vam rebre una ajuda de la ONCE i del Departament de Benestar Social. I vam tirar endavant el projecte d'una residència a Valdoreix, on hi ha 36 nois, 12 són menors de 18 anys i els altres ja són majors. Allà també les activitats de dia són també fer tallers, horta... És a dir, que els nanos... vull dir, això va costar molt que el projecte aquest tirés endavant, de tindre una residència i, a part, uns pavellons, perquè s'entenia que una residència era tot un edifici. I nosaltres el que vam lluitar és de diferenciar l'activitat de casa, perquè nosaltres allò li diem la casa dels nois, no?, a l'activitat diurna, que és anar a treballar, que només tenen que travessar un pati, però que per ells és important. Hi ha una zona que és de casa seva, on miren la tele, on sopen, on juguen, on fan activitats, i l'altra, que és on van a treballar.
Quan diu, Margarita, que això va costar molt d'entendre, aquí...
Al Departament de Benestar i Família, perquè ells entenien que una residència era una residència i que no tenia per què haver-hi pavellons a fora d'aquesta residència. Uh-huh. Que tenia que estar... I clar, nosaltres dèiem, bueno, és que el que nosaltres no volem és que un nen s'aixequi al dematí, s'assenti a la taula, dini en aquella mateixa taula, faci una activitat la que sigui i que després es passi el dia mirant la tele. Pensem que amb els nanos s'han de fer activitats.
Aquest matís és el que dèiem, Toni, la sensibilitat sí. cap al col·lectiu, fruit de la convivència amb les necessitats reals de la
totalment,
persona, no?
Totalment.
Que des d'un despatx on s'aproven pressupostos, doncs això no es dona.
Sí, sí.
D'aquí la tasca de les entitats t'ha costat la realitat de les persones i les seves necessitats, aquí ha de prendre decisions, moltes vegades econòmiques, que afecten el futur dels serveis i, per tant, de les persones. Més o menys és això, no?
Sí. Sí? El que també tinc que dir és que després de visitar el centre...
Ah, clar. És que això és convivència.
Ho van entendre.
És que això és visitar el terreny.
Jo penso que realment ha estat un èxit, que ho entenguessin i que veiessin el que volíem dir, no? Quan dèiem que tenien que haver-hi dos espais pels nois.
Sí. No, no. I el més important, és qüestió de fer una visita.
Exacte, el més important és veure in situ, no? Veure que funciona i que la gent està bé.
Sí.
I actualment teniu algun projecte nou en marxa?
No, no. Nosaltres devem molts diners.
No.
I això no permet tindre projectes en marxa. Nosaltres, clar, el projecte aquest va costar 4 milions i pico, dels quals 1.900.000 ens van donar la Generalitat, 200.000 ens el va donar la ONCE i el resto...
Lo deben.
Exacte.
Estan endeutats, vaja.
Ah, exacte.
Però, Margarita, com la majoria del país, eh? O sigui, en aquest
cas... Sí.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acostat amb tanta sensibilitat a la realitat del col·lectiu que tenen a l'Institució Guru, nens i persones autistes, amb tota una trajectòria molt important. M'ha impactat molt dir que al començament el fundador de la institució pensava que els nens o millor estaven era amb la família, uh-huh. que no sortissin al carrer.
Sí.
No? D'unidó com estava el carrer llavors, en aquells anys.
Sí.
Avui en dia, Toni, costa de tant en sí. tant segons, amb quina discapacitat...
Encara hi ha alguns tabús i algunes barreres. Afortunadament s'ha avançat moltíssim i tots som ciutadans i les persones amb algun tipus de discapacitat evidentment són ciutadans de primera,
deixa'm
igual que la resta.
Deixa'm el blog de la Institució Guru per si algun oient vol consultar-la.
Sí, és http://escolaguru.blogspot.com.es.
Blogspot, Institució Guru, Escola Guru...
Institució Guru, el seu telèfon és el 93-675-54-55.
Uh-huh. De totes formes, poseu al Google Institució Guru i surten
sí.
ells, no hi ha més. Margarita Doñate, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a Catalunya Sense Barreres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Toni, dins de 15 dies tornes amb una altra entitat, oi que sí?
Així serà, Anna.
Doncs vinga, moltes gràcies. Nosaltres continuem compartint l'edició d'aquest dissabte, ara amb ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Arriben des de FSC Inserta amb l'amable veu, avui una miqueta constipada, de la Dolors García. Dolors, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Anna. A FSC Inserta aquesta setmana estem fent recerca d'un programador, programadora, en llenguatge PHP, a Barcelona, ciutat, per incorporar-se en un important grup empresarial. Es requereix experiència mínima d'un any en projectes web i formació reglada vinculada a la informàtica. S'ofereix jornada completa amb horari partit, de matí i tarda i divendres intensiu. S'ofereix un contracte indefinit i salari competitiu en retribució flexible i beca per estudiar anglès. També continuem buscant aquesta setmana un perfil de venedor o venedora telefònic per a una important empresa del sector cosmètic. El treball es podrà fer des de casa. Es requereix experiència mínima d'un any en venda telefònica i nivell alt d'italià. S'ofereix jornada completa amb horari partit de matí i tarda. Salari aproximat de 1.200 euros brut al mes i contracte d'obra i servei amb possibilitats indefinits. I ja per últim, busquem per Barcelona una comercial per captació d'empreses i autònoms a través de la comercialització de serveis d'higiene, un sector ample creixement. És imprescindible 200 d'experiència en vendes en captació de clients, coneixements d'informàtica a nivell d'usuari avançat i vehicle propi. S'ofereix contractació estable en període de prova i jornada completa. Com sempre, ja sabeu que les persones interessades en aquestes o d'altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir el certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%. Des de FSC Inserta us volem desitjar que passeu molt bones festes i un bon Nadal.
Doncs moltes gràcies, bon Nadal a tu també i a vosaltres. Dolors, ja sabeu, oients, si voleu més informació sobre aquestes o d'altres ofertes laborals, podeu consultar el portal web www.portalento.es, www.portalento.es, o trucar al telèfon d'Inserta Catalunya 93 238 49 49 93 238 49 49. Continuem amb més continguts.
Cerco un centro de gravità permanente que no mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di...
Escolteu Catalunya sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Anna Hernández.
Continuem amb tots vosaltres, compartim l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest dissabte 21 de desembre. Tot seguit ara ens anem cap a Madrid perquè allà ens espera Ana Bujaldón. Ella és presidenta de la Federació Espanyola de Mujeres Directives, Ejecutives, Profesionales y Empresarias, FEDEPE. Y justamente cuando la llamábamos nos decía: estoy en medio de un incendio, nos hemos alarmado muchísimo, pero se ve que en el argot de las mujeres empresarias y empresarios tener un incendio es tener algo importante que resolver. Señora Bujaldón, buenas tardes, bienvenida a Cataluña sin barreras.
Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Bueno, ¿apagó el fuego?
Bueno, yo diría que nos levantamos todas de bombero, desde por la mañana.
Ya, o sea,
así que estamos apagando incendios de todo tipo, pero bueno, quizás un lenguaje un tanto exagerado y alarmista.
Ya, bueno, pues me alegro que esté aquí,
pero
sale
bueno,
salva.
Sí que dice mucho de nuestra forma de proceder y de nuestra capacidad de resolver y de atender la responsabilidad. Entonces, bueno, es un dato que define muy bien a las mujeres y a las mujeres directivas.
Uh-huh. Le voy a pedir, señora Bujaldón, ya sé que está en un móvil, que sale de una reunión, que va a otra, pero que se acerque al móvil lo más que pueda, la boca, para contarnos, porque recientemente ustedes manifestaban que la mujer debería estar presente en más consejos de administración de las empresas del IBEX 35. El dato aquí no es bueno para nosotras.
Efectivamente, no es bueno, no llegamos aún al 14% y, bueno, el resto de datos de los que disponemos y que, bueno, ya hemos dicho un montón de veces, pues que no es una cuestión de capacidad, no es una cuestión de formación, no es una cuestión de voluntad, pero las mujeres tenemos más barreras a la hora de promocionar, a la hora de llegar a los puestos de decisión.
No sé si arreglará esta situación, pero el caso es que ustedes acaban de firmar un convenio de colaboración con la COE. ¿Con qué objetivos, concretamente?
Bueno, el objetivo fundamental que tenemos ambas entidades es impulsar el liderazgo femenino, aumentar también la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad, en los consejos de administración, y bueno, para ello vamos a trabajar conjuntamente, lo cual es una muy buena noticia.
La presencia actual de la mujer directiva en las grandes empresas también es baja.
Sí, es baja. Es baja a tenor de por ejemplo, a nivel académico, las tituladas de cada año en España y en general en el resto de Europa está por encima del 60%. Los mejores expedientes académicos, que ya lo creo que ya lo sabemos todas y todos, también son de mujeres. Tenemos capacidad, o sea, no es una cuestión de mérito y capacidad, sino es una cuestión de que hay otro tipo de barreras que no se terminan de definir y impiden que promocionemos.
Bueno, entonces aquí, ¿qué pasa que no las dejan mandar, señora Bujaldón?
Pues es una buena pregunta. Seguramente, bueno, con seguridad que si las mujeres mandáramos más o estuviéramos mucho más presentes en esa toma de decisiones, se notaría en las empresas, se notaría en la sociedad y además hay otro dato importantísimo que hay que tener en cuenta y que digamos, alienta, ¿no?, a impulsar nuestra carrera profesional. Es que las mujeres, cuando lideramos empresas, estas son más sostenibles y son más rentables. Eso dicen los datos del Banco Mundial. Por lo tanto, si es una cuestión económica, ahí también tenemos respuesta. Por lo tanto, efectivamente, deberíamos mandar.
Pues vamos a ver, no sé si le pregunto, usted me ha explicado el panorama de la mujer en general en las empresas españolas, en las del IBEX 35, en los consejos de administración, su presencia en grandes compañías. Si le pregunto concretamente por las mujeres con discapacidad, ¿me va a desanimar con su respuesta?
pues si las mujeres directivas, digamos que sufren una discriminación en ese sentido, si además es una mujer discapacitada, sufre una doble discriminación, por lo tanto lo tiene aún más difícil. Lo tiene más difícil y de eso saben mucho las mujeres y los hombres que sufren una discapacidad. Son barreras complicadas de superar y necesitan nuestro apoyo y nuestra confianza. Yo desde no sé. Las empresas y desde la sociedad.
Le preguntaba, señora Bujaldo, no sé si usted entre sus compañeras directivas conoce algunas que tengan discapacidad.
Sí, las conozco. Son mujeres entregadas, comprometidas con el proyecto y que están teniendo excelentes resultados.
¿Podría ponernos?
Hay pocas todavía.
Sí, ¿podría ponernos algún caso concreto que le llame especialmente la atención o una persona a la que conozca, una mujer con discapacidad que esté al frente de una empresa?
Bueno, voy a hablar de alguien que tengo muy cercano, espero que, que no se moleste, pero bueno, nuestra secretaria general, Francisca García Vizcaíno, es en este momento la responsable de recursos humanos de la Fundación ONCE y de la corporación. ONCE es una mujer que tiene una discapacidad, pero que está y que ha luchado recientemente además con una enfermedad muy complicada y no ha dejado de atender su responsabilidad. Su propio ánimo e impulso hace que, en fin, que cada día para ella pues sea un estímulo y bueno, la realidad es que está dando respuesta desde esa posición y yo creo que es un buen ejemplo.
Claro, lo que no sé, señora Bujaldón, es si a ver si todas las mujeres con discapacidad que tengamos en el país y estén mandando lo están haciendo en la ONCE en una de sus empresas. Es decir, que no puedan tirar adelante en una empresa ordinaria porque el mercado lo ponga muy difícil o dígame que soy muy pesimista, va, venga. O van por ahí los tiros.
Bueno, no hay que ser pesimista, hay que intentar buscar soluciones y hay que intentar encontrar el hueco, ¿no? Por donde uno pueda entrar y demostrar que se pueden hacer las cosas bien, se tenga discapacidad o no se tenga discapacidad. Me venía a la cabeza este ejemplo porque lo tengo muy cercano y porque nos tiene a todas, la verdad, que sobre todo por ese proceso de enfermedad que le transmitía. En este momento, bueno, recuerdo alguna más que efectivamente quizás está vinculada al entorno de la ONCE, lo cual es absolutamente lógico. Pero debe de haber alguna más, pero muy pocas, ¿eh? Sí recuerdo algún señor que está en algún puesto de la administración pública, quizás caballeros, hay más con discapacidad, que pueda recordar. Las mujeres somos menos en los puestos de decisión y si ya son mujeres con discapacidad, pues lógicamente ahí también disminuye el porcentaje. Pero no hay que rendirse.
No pretendo amargarle el fin de semana, señora Bujaldón, pero para cerrar esta entrevista voy a poner sobre la mesa un dato que es suyo, porque usted ha afirmado que más del 96% de las grandes firmas cotizadas en los 27 Estados miembros de la Unión Europea están presididas por hombres.
Efectivamente, es que cuando nos preguntan, en fin, por los datos y que realmente que hay más mujeres en los puestos de dirección, digo, bueno, este es un hecho objetivo. Este dato es el que nos gustaría cambiar y nos gustaría estar más presentes y liderando empresas, porque además lo podemos hacer muy bien.
Bueno, pues gracias a que tenemos a usted, a todas sus compañeras y a todas las mujeres, como mis tertulianas con discapacidad que ahora van a entrar al trapo, para arreglar un poco esta situación. Yo le doy las gracias por habernos atendido en medio de ese incendio y la libero ya, señora Bujaldón. Hasta otra ocasión. Muchas gracias,
Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Y el incendio, como está lloviendo, creo que pasará pronto.
Muy bien, estupendo.
Un abrazo y hasta pronto.
Gracias. Bueno. Eran las paràbules d'Anna Bujaldón, és presidenta de la Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries, FEDEPE. És el preludi a la nostra tertúlia de dones amb discapacitat. We get it almost every night. When the moon is big and bright, it's a Doncs ara sí, temps de tertúlia, avui amb Paulina Sabail, Raquel Caballero, Mònica Civil i Àngels López, totes dones amb discapacitat o malaltia mental. Què tal, senyores? Bona tarda.
Bona tarda.
Esteu animades després de sentir l'Anna Bujaldón?
Home, no sé què dir-te. Una mica desanimada, no?
Sí?
Per el panorama que tenim de la impossibilitat d'arribar a ocupar càrrecs de gestió.
D'aquesta taula, en aquesta taula, l'única dona directiva que hi ha és l'Àngels,
sí.
Correcte?
Sí, però com bé ha dit la senyora Mujaldón, amb l'entorn protegit potser és més fàcil arribar al tema de direcció. A veure, jo sé que les quotes de poder que jo he obtingut dins de la ONCE, difícilment les hagués pogut aconseguir fora de la ONCE. Per què? Perquè en el meu cas sempre s'han fixat amb les capacitats que tinc, no amb les discapacitats. Jo sóc deficient visual i jo tinc problemes de mobilitat, tinc problemes per fer determinades coses que necessito ajuda. Llavors, si jo hagués anat a un entorn amb un acompanyant o amb dificultats per llegir o tal, segurament és que s'han espantat en un entorn no protegit i no m'haguessin vist les capacitats que jo tenia de gestionar. Que sí. Sembla ser que no
són dolentes. Yo estoy segura de eso también, ¿eh? Cuando estás trabajando en un entorno donde las demás personas y tus compañeros y los que están por encima tuyo tienen discapacidad, pues evidentemente no te van a juzgar en ningún momento y te van a entender a la primera de que falles, te van a entender, pero como no estés en ese mundo de protegido, ¿no? Como tú le dices, a la sí. primera que falles pasa, te tumba.
Bueno, vamos. Es que no es tracta de fallar o no fallar, sino del que es tracta es de que igual las cosas las fas de forma diferent i necessites un altre tipus de suports que en una empresa on no entenen això te'ls proporcionen i una empresa en la que no ho entenen
doncs
no els tens.
Exactament.
Amb la qual ja no pots fer aquella feina que feies.
Sí, és que hi ha desconeixença. Jo crec que quan una persona no està familiaritzada amb temes de discapacitat, doncs s'espanta. A part, pensa, jo crec que hi ha com un pensament darrere de que aquella persona no és capaç de fer moltes coses que sí que pot fer i que no poder caminar no vol dir no poder pensar. I això es confon, jo crec que aquí hi ha...
Jo crec que això, que hi ha molts prejudicis, no? Tant, vull dir, depèn del tipus de discapacitat. En el cas del trastorn mental, doncs hi ha molt el prejudici doncs, de que aquesta persona no serà capaç o de que és una persona mandrosa, que agafarà moltes baixes, quan en realitat no és veritat. Vull dir, pots agafar baixes doncs, com una altra persona l'agafarà perquè té un còlic nefrític i potser doncs, tu en un moment determinat agafes una baixa perquè tens una depressió, però és un moment en aquell temps que estàs treballant en una empresa.
Claro, però una persona con una discapacitat se va a coger más bajas que una persona que no la tenga, con lo cual...
No necessàriament.
Al final, bueno, no, por norma general, si, depèn de la discapacitat,
Jo, per exemple, no m'he agafat més baix. Per la meva discapacitat no m'he agafat cap baixa. M'he agafat baixes perquè m'he encostipat, pues perquè...
Claro, jo sóc autònoma des de l'any 2000. Estem a 2013. No he agafat la baixa, sí, una vegada, per accident. Es cierto.
Claro, estamos hablando que depende de la discapacidad. Sí. Si la discapacidad que tienes pues es una enfermedad que tiene brotes, que tiene crisis y que en momentos determinados lo estás pasando muy mal, ahí no puedes ir al trabajo o no. Y si vas, no vas a estar al 100% ni te lo van a respetar, la verdad.
Però a part, estem parlant molt del que és el tema discapacitat i feina, però afegint-hi el tema del gènere, de ser dona, encara hi ha, jo crec que un hàndicap molt més gran.
Claro.
I és que la visió de la dona per la societat a nivell cultural o així, que hi ha el paper o aquesta manera de veure o d'entendre la dona, veure-la més a més discapacitada, doncs jo crec que agreuja molt més la situació.
És una doble discriminació, perquè ja tens la discriminació de ser dona, que ja n'hi ha, com deia la senyora Bujalde, hi ha un 17%, em sembla, només, de dones que ocupen càrrecs de gestió.
De gestió no sé, però jo el que he llegit és que un 16% de les discapacitades tenen feina i un 32% dels discapacitats en tenen. Ambdós, per això, comptant que és molt menys, com diríem almenys la meitat, de que la població que no la té, no? Jo
sí, clar.
Ho trobo molt alarmant, jo, això. Molt alarmant i que alguna cosa s'ha de fer.
Sí, home, si d'entrada ja no accedeixen a la feina, ja difícilment podran arribar a un càrrec directiu, perquè si ja no poden accedir...
Todo depende de la... Yo sigo pensando que todo depende de la discapacidad, porque, por ejemplo, en mi caso, la discapacidad de la cistitis intersticial que padecemos no es visible, podríamos acceder a un puesto directivo, de hecho seguro que todas las mujeres pues es lo que quieren, ¿no? Tengan o no tengan ninguna discapacidad, y sin embargo, aunque no sea visible, a la hora de ponerte... creo, o a lo mejor es una falta de autoestima por mi parte, ¿no? Pero creo que no llegaría a cumplir los objetivos que la empresa espera de una persona directiva.
Jo crec que això és una qüestió també molt personal, depèn, vull dir, de la persona, és el que ha dit la senyora Bujaldón, no? No depèn ni de la formació que tinguis, ni l'experiència, ni la motivació que tinguis, sinó que hi ha aquesta discriminació, la doble discriminació de la que parlàvem, vull dir que crec que és algo molt personal el voler o no arribar aquí i el tipus de... o sigui, lògicament no depèn de nosaltres poder arribar-hi, sinó que estem preparades, em refereixo, per poder arribar.
Sí, en aquest sentit jo confirmaria, bueno, estic d'acord amb tu, de que s'ha de separar totalment amb el que són les capacitats reals del que es pot fer i les capacitats que ells creuen, és a dir, quan dic ells, parlo de les empreses, creuen que tu pots fer. Llavors, jo crec que aquí és on no concorda.
Claro, pero si estás en una empresa de otras personas que también es un entorno, pues como ha dicho Ángels, que es protegido, ¿no? Que te rodeas de personas con discapacidad, creo que es más fácil, pero en el mundo laboral, tal como está hoy en día, el tema de la exigencia, la gente que hay muchísimo más preparada que nosotras, o no sé, yo lo
que... Pero yo no creo que no estiguen preparadas. Yo tengo dos carreras, ¿no?
Per un tema de discapacitat,
no crec. El ministre de Finances alemany va en cadira de rodes. És home, clar.
Sí, és home. Jo penso que també aquí hi ha diversos factors que afecten. Primer, per què no arriba la dona en general, eh? Per què no arriba a un càrrec de gestió? Primer, pot ser que tampoc hi hagi tant, ara igual se'm tiren totes a sobre, però bueno, potser no hi ha tantes dones que vulguin arribar, perquè arribar a un càrrec de gestió significa renunciar a la teva vida privada, a la teva família, renunciar en el sentit de que si tu vols estar en un lloc de gestió, d'alta gestió, hi has de dedicar moltes hores i has d'estar 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Val? Llavors, si tu tens família, si tens nens, no pots disfrutar d'aquests nens. Llavors, d'entrada ja pot ser que això...
Però és un discurs que no s'aplica a l'home, Àngels.
Però, no, perquè l'home no té aquest interès.
Però per què? Perquè hi ha un rol de gènere des de fa molt de temps. La dona és la cuidadora, la que està a casa, la que està a l'espai privat, i l'home és el que està a l'espai públic, el que té una responsabilitat, el que porta...
Sí, però vull dir...
I això encara està molt arrelat.
Està molt inserit i ja tens un tant per cent que ja no arribarà, en general, per això, perquè ja no voldrà arribar.
Però una cosa és que sigui una opció i l'altra una imposició o una situació a la que tinguis molt més dificultat a poder aconseguir. Jo crec que l'opció o la possibilitat l'has de tenir.
Exacte.
Després,
sí,
si tu vols o no, és una altra cosa.
Després estan les mesures de discriminació positiva, que de vegades... bé, surten com surten, no? El tema de les llistes, les quotes...
Sí, però tampoc és això de fer una quota, a veure, sí o sí has de posar un 30%, un 40%, si la gent no està preparada, a veure, s'ha de buscar gent que estigui preparada, i si no n'hi ha, pues intentar formar-la.
Però l'Anna Bujaldón ja ens ha dit que el talent femení de la universitat està molt més qualificat.
Sí, n'hi ha molt. I, a més, és que tu vas a la universitat i hi ha moltes més dones que homes.
Jo crec que el problema és aquest. Sí. O sigui, que tinguis l'opció, que estiguis estant preparada per aquell lloc de treball, tinguis l'opció real d'accedir-hi. I que no per la discapacitat doncs, no sigui un impediment ja d'entrada.
La vostra experiència com a dona amb discapacitat amb el món de la feina, quina seria?
Doncs mira, la meva molt negativa, i és fa cosa de 6 mesos em van fer fora la feina, aleshores.
Claro, però no sé si per la discapacitat, Paulina, o per altres motius.
Bueno, vam fer una retallada important i jo vaig estar inclosa en aquesta retallada. No obstant això, sumat a que ara estic embarassada i la situació de ser dona tetraplègica i embarassada, veig un futur molt i molt negre, per no dir que és impossible de fer una reinserció laboral, a no ser que s'hi posi molta creativitat i es munti algú.
Que la tens tota tu de creativitat, si em permets.
Bueno, en mi caso yo, por eso pues, puede ser que esté tan negativa, porque yo también tuve que dejar de trabajar por la discapacidad y empezaba no a ascender, ni mucho menos así, en plan muy, muy a lo bestia en la empresa, pero sí que llegó un momento en el que tenía que estar reunida con los directivos y cada dos por tres pues tenía que estar saliendo de la reunión para ir al lavabo, con lo cual llegaba un momento que no me enteraba de nada. Imagínate si eres directiva, ¿no? Al final, lo peor que me pudo pasar fue un comentario a la hora de que nos reunieron para decirnos que se salía mucho a fumar a la calle y que se perdía mucho tiempo. Y una compañera saltó diciendo, esto me llegó y me hirió hasta lo más hondo de mi corazón, diciendo que había gente que perdía tiempo fumando y otras que lo perdían yendo al lavabo. Con lo cual ella no sabía qué discapacidad tenía yo y supongo que lo hizo porque lo desconocía, ¿no? Pero te hiere y dices, ostras, es que es verdad, me estoy perdiendo la mitad de la peli, ¿no? Lo mismo que te pasa en tu casa, pues me pasaba en el trabajo. Y al final tuve que dejar de trabajar por ese motivo.
Jo, d'entrada, mai he dit que tinc un trastorn mental, perquè lògicament, si en una entrevista de feina dius que tens un trastorn mental, és que no t'agafen directament. Jo porto treballant des de l'adolescència i bueno, ha arribat un moment en què he tingut diverses crisis a la feina perquè pues, no... Pel meu tipus de trastorn mental, pues, no sé gestionar l'estrès, en el qual pues, ara tinc una incapacitat laboral.
Jo, en el meu cas, sí que he treballat des dels 20 anys i la veritat és que no tinc mai problema i he anat canviant de càrrecs i de puestos, tots ells de gestió.
Sempre no, a l'entorn de l'11, Àngels?
Sempre a l'entorn. Bueno, els primers 4 anys, no, que vaig treballar al món ordinari, diguem-ne, en una clínica, i després ja sempre he sigut en l'entorn de l'11.
Ai, dones, feu reals les estadístiques. Què passa aquí?
Claro, si és que és la realitat.
Home, podem dir que hi ha altres dones que no han pogut venir perquè estaven treballant.
Sí.
No podem dir,
sí.
Com és el cas de la bona notícia. Tabal, no?
Però són empresàries o
no? La Pepi
no?
Benítez. Sí. Són empresàries? No. Ah. No. Doncs moltes gràcies, Àngels, Paulina, Raquel i Mònica, per haver-nos acompanyat en aquest tercer cap de setmana de desembre. Bon Nadal.
Bon Nadal.
I us espero el mes de gener, ja l'any 2014, d'acord?
Molt bé.
Sí? Vinga, moltes gràcies, amigues. És tot un plaer tenir-vos al programa. Nosaltres tornem el proper dissabte, com sempre us diem. Sigueu persones felices i solidàries i tingueu un molt bon Nadal.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.